Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Deixo en gràcia això de
sí,
Millennial,
eh? Sí, no em deixarà fer gràcia mai.
Espluga, bona tarda.
Bona tarda.
Bona?
Bueno, tarda de dilluns. Avui és el Blue Monday.
Tarda de dilluns com cada dilluns.
Sí, però avui és Blue Monday.
T'influeix això, tu, o no?
A mi no.
No?
Però a les xarxes socials s'inunden d'infogrames sobre la depressió.
Infogrames?
Sí, infogrames, no?
Sí, sí.
Està ben dit, això.
No, no, sí. Sí,
és
no,
molt típic d'Instagram, no? El col·legi de psicòlegs es diu estar molt content amb els infogrames. No, del rotllo 5 tips per superar la depressió i coses així.
Avui toca contra els psicòlegs?
No. Ah. No em ficaré aquest jardí avui. Però sí que volia, com, ja que és el Blue Monday, sí, fer un petit incís. I mira, avui ja que parlem de Nietzsche, aprofito i Blue Monday aquí.
Nietzsche que... i Blue Monday, eh? M'agrada molt això.
Sí, va més de la mà del que sembla, eh?
Sí.
El Blue Monday, no?, que és això com el dilluns més trist de l'any, no?, perquè és la cuesta d'enero,
sí,
fa fred, no sé què. Bueno, dir que la gent no és que ho digui els dilluns, és que odia el sistema productiu. Vull dir, el dilluns com a tal no és una entitat
que
et deprimeix.
No, para. Posa'm la sintonia un altre cop, José. Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, pots continuar.
Volia fer un petit apunt sobre el Blue Monday.
No, està bé.
No és que ja tingui alguna cosa com especial el dilluns. Vull dir, el dilluns és igual que el dimarts. La cosa és que un ha d'anar a treballar.
Sí.
I clar, el treball no dignifica.
No?
No, home, treball ve de tortura, etimològicament.
Això ho deia un gran filòsof, el treball no dignifica. Pepe Rubianes.
Pepe Rubianes. Falla uno, eh? Però bueno, que sí, i dir ràpidament això, no? Que el treball no dignifica, que treball vol dir tortura, i negoci vol dir negació de l'oci. El propi Aristòtil ho va deixar bastant clar. Bé, l'altre dia em deies...
No. Vale. T'has ficat en aquest jardí, espera't.
Vols navegar-lo?
Sí.
Vinga, som-hi.
I quina és l'alternativa?
Quina és l'alternativa?
És a dir... Si el treball m'esclavitza, és una tortura, l'alternativa què és? No treballar?
L'alternativa és desfer-se del treball assalariat. És treballar menys, compartir més, produir menys. Una consigna bastant senzilla. No?
Comunista.
No té per què. Hi ha molts comunistes que tenen una obsessió amb el treball, eh?
Sí?
Sí. Sobretot els nostàlgics. Els rojipardos, els agrada molt...
Rojipardos.
Els rojipardos, sí, el rojipardisme és un fenomen.
Sí?
Sí. Són una espècie de nostàlgics que s'imaginen l'obrer com un tio amb vestido a la fàbrica, rotllo, evidentment blanc, heterosexual...
Què ens posen?
Això ja és... Bueno, això ja és un cachondeo.
Que hem de parlar de Rússia-Ucraïna, jo no vull dir res, però...
Bueno, si no entreu, no entraré, perquè no he escoltat res de res. Bueno... No, és igual. Història.
Sí.
Història.
Sí.
Comunisme és història.
Sí, home.
És història. Sí, és històric, sí. com a mínim, no?
Sí.
I les forces que ha tingut. I llavors, un que no era molt comunista era Nietzsche. Nietzsche i els comunistes no...
No, eh?
No.
No lliguen.
No lliguen massa.
Vale.
I amb l'altre dia em deies, suposo perquè em vas veure apurat amb els exàmens...
Va bé?
Han anat... Bueno, sí. Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ale iactaes, que diria un estoic. Llavors, la cosa és que això d'estudiar no és un acte innocent, no? Com res ho és. I especialment la història és un camp d'estudi, per dir-ho d'alguna manera, molt interessant, que jo crec que és molt interessant sobretot com l'adrecem, no? I aquí hi ha un, històricament, faré com ara un ultra-mega resum, ultra-sintàctic, de les concepcions de la història que hi ha, no?
Vale.
Podríem dir, com això parlant d'una societat occidental, deixant-ho molt clar, diguéssim, els grecs, no?, tenen una concepció cíclica de la història, no?, on la història es va repetint, no?, i més o menys hi ha canvis, però poc o molt... Poc o molt passa el mateix, sempre, no? O sigui, sempre hi ha com una gran ciutat que té com una època d'expansió, una època de glòria, un gran conflicte i la caiguda i torna a començar, no? És com un gran cicle.
I
aquesta concepció canvia amb el cristianisme, no? Amb l'aparició, sobretot, del principi ex nihilo i al final escatològic, del judici final, que, d'alguna manera, la filosofia moderna, la modernitat, intenta secularitzar, no? És a dir, intenta convertir tot allò que s'encarregava a l'UDB, traspassar-ho a la racionalitat humana, no? Llavors, és on neixen totes aquestes visions de la història com a progrés, no? Com d'alguna manera la història ens encamina a algun lloc, a tindre algun fi, però com no volem dependre de la teologia, ens volem emancipar de la teologia, aquest fi no pot ser el judici final, però ha de ser un final racional, no? Llavors tenim el final proposat per Kant, no, que seria la pau perpètua, no? Un estat, una espècie de gran estat federal, universal, més o menys gestionat. Després tindríem a Hegel, no, amb el reconeixement de les institucions, no? Ell, al final de la història, Hegel identifica sobretot amb les institucions democràtiques i l'estat de dret, no? És a dir, ell considera que el gran conflicte del reconeixement es resol a través de la institució del dret, no? Al moment en què legalment tothom és reconegut com a igual, la història ha acabat. Que concepte que després agafarà el propi Marx i crearà com un comunisme utòpic, no? Diguéssim, on la història d'alguna manera ens porta, de manera necessària, a través d'unes lleis i unes contradiccions que es van resolent, a un estat, diguéssim, de ciutat sense classes. No?
Ara em deies que Hegel deia, si això passa, la història ha acabat. La història té finitud?
Clar, o sigui, la idea d'aquí, o sigui, la idea és què entenem per història, no? És a dir, és molt conegut un article de Francis Fukuyama, no? Que es diu El fin de la història, que es va publicar, diguéssim, als anys 90, amb la caiguda de dissolució a la URSS, no? Clar, què entenem per història, no? Hegel té una... A Hegel, en concret, té molt sentit dir que la història ha acabat perquè, segons Hegel, diguéssim, el vuelo de lechuza tan solo alza el vuelo medianoche. És a dir, la raó només pot comprendre que allò que ja ha succeït. I d'alguna manera Hegel se n'adona que si nosaltres podem veure la història i podem veure una sèrie d'aconteixements que ens condueixen a algun lloc, és perquè allò ja ha passat. I d'alguna manera, si entenem la història com unes causes racionals, vol dir que ja ha tingut la seva realització. Perquè fins que algú no està realitzat no és aprehensible per la raó, per Hegel. No? Llavors, per Hegel sí que és finita la història. La història comença amb la creació de la humanitat, diguéssim, amb el conflicte inicial pel reconeixement, i acaba en el moment on aquest conflicte es resol. No? O sigui, la història acaba quan el motor de la història acaba. No? Si per Marx, diguéssim, el motor de la història és la lluita de classes, en el moment on aquesta lluita de classes acabi, la història acabarà.
Però vostès van en la història... No tu, els autors que anomenes, Els autors que anomenes m'estan venent la història com un problema de base. És a dir,
exacte.
Com un problema matemàtic, vull dir, Aquí hi ha un problema que ha de ser solucionat, quan acabi de ser solucionat...
Exacte, perquè diguéssim que s'entén que la història és problemàtica, no? I per què volem entendre que és un problema a resoldre, no? O per què s'hauria de resoldre aquest problema? Bé, doncs per justificar el present. És a dir, això té una causa com normalment moral, no, diguéssim. De la mateixa manera que quan Sant Agustí d'Hipona ataca, no, la concepció cíclica del temps grega perquè considera que no hi ha una salvació possible i, per tant, no té sentit estar visquent la vida, perquè si després tot això no té un per què, quin sentit... És una... O sigui, la crítica que fa Sant Agustí, per exemple, és una crítica moral, no? I els autors de la modernitat ho intenten maquillar amb la racionalitat, però al final estan fent una justificació moral de la història. És a dir... Per Hegel, si la història és un escorxador, no? La història és una història de barbàrie, violència i desgràcia, no? I la història és això, no? La història és una successió de guerres i patiments, no?
No només.
Principalment sí, no? Diguéssim, traient a Walter Benjamin, que és un autor que té molt a dir sobre la història, per mi de manera brillant, a una de les tesis sobre la història que té... ironitza, no?, sobre el moment on estava succeint l'ascens del nazisme, no?, i el feixisme, diu algo així com, em fa molta... trobo molt còmic o molt curiós aquesta afirmació de com pot ser que avui en dia encara va succeeixi això. I Benjamin diu, no, perdoni, però això és el que no ha parat de passar. O sigui, l'estat d'excepció és la pau, no?, a la història. I llavors, tots aquests autors intenten, és com tot aquest patiment ha de tindre algun sentit, perquè si no ens encaminem cap a quelcom millor, quin sentit té tota aquesta història de patiment, no? Aquest gran progrés. Lo interessant és veure com després Benjamin serà molt crític amb el progrés, Hannah Arendt serà molt crític amb el progrés, perquè la visió com d'un progrés necessari comporta la inacció i comporta algo així com una cosa que passa avui en dia, que el simulacre es converteix en realitat. No? Que això passa avui en dia amb la geopolítica, per exemple. Que les decisions es prenen en base a possibles estadístics que no consideren l'aconteixement.
Vull començar el fòrum de Davos, per exemple. Que vull començar el fòrum de Davos, per exemple.
Llavors...
Aquests són els que escriuen la història?
Qui? Aviam, clar, la història, jo considero que la història l'escriuen els... Això és una cosa molt que es diu sempre, no? Però la història l'escriu qui la guanya, no? Com a mínim, potser no qui l'escriu, però qui canonitza. no? Qui canonitza la història és el vencedor, no? Per això mateix, Nietzsche, no? Uh-huh. Critica l'historicisme, en part, no? Perquè la visió historicista, també molt criticada per Benjamin, al final acaba sent la història, curiosament per Benjamin, dels vencedors i dels opressors, i per Nietzsche dels dèbils, no? Que els dèbils són els opressors, uh-huh. No? És una cosa que em costa entendre a vegades. Però bé, crec que és important pensar com pensem la història, perquè sempre he trobat molt curiós, no sé com estarà avui en dia el tema, però tampoc han passat tants anys, quan jo estudiava a l'ESO, no? I al batxillerat, sobretot també, tu mires agafes un llibre de història i deia, els grecs feien això, els grecs pensaven això, els romans feien l'altre, com si d'alguna manera tinguéssim una bola de cristall i poguéssim veure com operaven les societats, fot 2.000 anys. Vull dir, em sembla molt perillós. Sobretot perquè entenc que es fa en un intent de simplificació perquè la gent no ho pugui comprendre, però precisament com la història l'escriuen els vencedors, tota objectivitat històrica és una aliança molt clara.
Sí?
Jo crec que sí, no? Perquè si jo, diguéssim, si la meva visió està sesgada per la meva ideologia, posem, no? I te la ven com a objectiva, t'estic dient que allò és la veritat, no? Allò és un fet, allò no és discutible ni tan sols, no? O sigui, allò objectiu és allò que és tal i com és.
Però pot ser subjectiu amb honestedat.
Exacte. És a dir, per això mateix...
Se m'entén?
Sí, perfectament.
Jo puc explicar una fase de la història sabent que aquella fase de la història està escrita per vencedors, però jo la compro i a més t'ho dic a l'hora d'explicar-ho.
Exacte. Vull dir, no, o sigui, la honestedat és menester, diguéssim, és un fet, és a dir, és explicar, mira, tenim aquestes fonts, no? Un tema d'honestedat intel·lectual, al final. Hi ha aquestes fonts, les fonts provenen, evidentment, o sigui, quan nosaltres pensem en Grècia, no sabem què pensaven els esclaus perquè no sabien escriure, és així de fàcil, no tenien accés. Llavors, els papiros que tenim, i les pedres i demés, són, allò que ens ha quedat d'aquells privilegiats que podien escriure la història. Però, clar, si un és conscient d'això, no hi ha cap problema. El problema és quan es ven com que no, com que són uns fets objectius i demés, no? Però, l'interessant d'això és com, aquí és on Nietzsche ve a ficar la puteta, no? Que és una cosa que m'agrada, que Nietzsche és el primer crític, no? amb la idea de progrés, i sobretot és el primer crític amb la idea de... No, el primer, però és molt crític amb la idea... amb aquesta justificació de lo intel·lectual perquè sí. Uh-huh. No? Com si el saber fos una cosa bona per si mateixa i allò acadèmic fos un bé en si mateix. No? Per Nietzsche, molt, molt marcadament, la història ha de servir a la vida, no al contrari. No? Uh-huh. És a dir, com nosaltres pensem la història ha de tindre un objectiu que sigui una vida més plena, una vida més vital, diríem. No? Però clar, llavors... tot això té contradiccions, no? Perquè res és tan fàcil. I ell entén que hi ha fonamentalment tres concepcions històriques, no? La història monumental, la història conservadora o d'antiquari i la història crítica, no? Totes tenen problemes i avantatges, no? Sonadament, la història monumental és la història que podríem dir més mítica, no? La història que es fixen els grans personatges, les grans personalitats del passat per construir futur. No? És a dir... sonadament, allò de Robespierre, de la Revolució Francesa, que dient que som la Roma d'avui en dia, no? en la República, doncs és anar a buscar en el passat exemples de grandesa per construir l'aristocràcia del futur, no? Per servir a la vida, no? d'una visió de futur. Clar, el problema d'això que veu Nietzsche és que ell entén que l'oblit és necessari, però potser hem d'oblidar masses coses per tindre aquesta visió. I per l'altra, que és una comprensió massa exhaustiva, ens portaria a veure tantes diferències com similituds i això ens duraria a la inacció. No? Però, sobretot, el perill de tot això, quan es parla d'aquestes grans figures històriques i d'aquests grans aconteixements històrics, és convertir el passat en una ficció. I portar un excés d'acció. Nietzsche diu, no? Qualsevol es pot pensar Napoleó. I conduir a la barbària. No? Jo, sempre que he llegit un text molt maco de Nietzsche, el recomano molt, del Nietzsche jove, encara bastant relaxat, quan un mira la història monumental, jo sempre penso que és en la història pròpia dels grans relats i la història com més feixista, pròpiament dita, no? Dels grans símbols, de les grans construccions ideològiques, no? Que és una història perillosa, no? Perquè, bueno, puc pensar en certs partits polítics molt marcadament, no? Aquí, per exemple, a Vox seria un clar exemple de recuperar grans figures, Isabel, el descobriment entre mil cometes d'Amèrica i demés, no? Però Nietzsche veu certes virtuts en aquí, que és com, al final... pot ser algú maco mirar el passat per construir futur. No? Crec que em sembla un gest molt interessant per la vida. Però a mi la que m'interessa molt és la història d'antiquari, no? La història conservadora. Perquè Nietzsche, per molt crític que sigui...
Paradoxalment.
Amb allò d'antiquari, sí. Perquè, per molt curiós que sembli, el propi Nietzsche diu coses molt bones sobre la història d'antiquari, no? El problema fonamental que té la història d'antiquari és que vol preservar tot. No? Uh-huh. Que tot és igual d'important, no? I llavors pateixes el risc de momificar les coses importants i donar-li massa força a les coses importants. Però, diu el Nietzsche, el pensament bàsic d'aquesta concepció més conservadora de la història és, diguéssim, ell diu així, aquí es va poder viure, aquí es pot viure i aquí es podrà viure. És a dir, mantenir aquelles coses que han fet possible la vida, mantenir-les per les futures generacions que també facin possible la vida, no? I lo interessant és que es crea un sentiment de pertanyença a la història. És a dir, entre el poble i l'individu. És a dir, si aquesta història m'ha portat a mi a poder viure, he de conservar-la d'alguna manera com a patrimoni perquè les futures generacions puguin gaudir de les mateixes avantatges que he gaudit jo.
Aquí volia arribar jo. Com saps, sempre vaig prenent apunts del que vas explicant. I deies que Nietzsche, entre d'altres, però Nietzsche fa una crítica del progrés històric, entenc, no?
Sí.
I jo em plantejava si hi ha certa hipocresia en tot plegat, perquè sí que hi ha sistemes que han aparegut com a sistemes històrics, digue-li històrics, però sistemes de funcionament de les grans societats, que ja ens han anat bé.
Aquí, aquesta resposta sol ser com una... Sempre que un critica la idea de progrés, no? Sol ser una crítica bastant comú. No, però és que ara tenim aigua corrent i de més, o qualsevol cosa, no?, d'aquestes. Bé, aquí m'agrada pensar sempre en Rousseau, diguéssim, que és el primer crític. No? És curiós perquè Rousseau és com el gran il·lustrat, però és un anti-il·lustrat.
Jo, perdó, ara m'estava imaginant el capitalisme com a sistema, val? Quan neix el capitalisme, aquella societat, aquell tipus de societat, ja li va bé. Tindré més coses, tindré una vida més ordenada, podré marxar de casa, casar-me, tenir fills, etc. Fins ara. Ara apareix la crítica.
La idea, d'alguna manera... Sí, però...
M'explico?
Sí, perfectament. El que és que amb tots aquests temes sempre s'ha de pensar en a qui és l'altre. O sigui, qui és l'altre? A qui s'està excloent? No? O sigui, quin és el preu a pagar per aquell desenvolupament industrial, per aquella creació de la gran ciutat, la creació de, al final, l'estil de vida burgès, no? Clàssic, d'ordenat, metòdic, mesurat, no? Com un capitalisme entès d'una manera com clàssica, racional, com de la prudència, no? Que la gran virtut és la prudència, no? La gran virtut burgès és la prudència, això és cert. Però quin és el preu a pagar? O sigui, què es desenvolupa alhora? Esclavisme, la gran explotació de l'obertura dels països dels altres continents, vull dir, sempre hi ha un contrapès, no? Per això mateix, quan pensem en progrés, sempre hem de pensar és com a qui beneficia el discurs del progrés. Qui surt guanyant aquí, no? Perquè amb quines mètriques mesurem el progrés? Aquí és el més interessant. Què entenem per progrés? De la mateixa manera que és fonamental entendre des d'una perspectiva econòmica, que aquí no entrarem, què és el PIB, no? Què mesura el PIB i què no mesura? És com la gran pregunta per mi dintre de l'economia. Podríem dir que quan parlem de progrés, què entenem per progrés? Perquè sí, podríem establir, per exemple, que ara la gent viu més anys, no? Això és com un fet objectiu. Però alhora podem dir quina és la qualitat de vida durant tots aquests anys, quines són les tasses de depressió, quanta gent es medicalitza, quanta gent coneix el prazolames, benzodiazepines, o sigui, quanta gent es droga perquè no pot suportar la vida, no? Perquè es droga farmacològicament, a través de la psiquiatria, i diguéssim, però... Realment és progrés parlar d'una tassa de suïcidis elevada? O sigui, hi ha cert cinisme en parlar de progrés quan hi ha tota una sèrie de coses que ens diuen que no? Perquè potser sí que tenim més coses i vivim més anys, però és qualitativament millor? Clar, aquí és on apareixen els dubtes.
Que és on anava. Que tota aquesta crítica està molt bé, però ve després i, per tant, sí que sona una mica hipòcrita.
Bueno, és hija de su tiempo. Aquí és molt interessant, no? Tota crítica és filla del seu temps i alhora com hi ha certes condicions materials que neixen de l'explotació que permeten la crítica a la mateixa, que és la gran frase de Benjamin de tot bé cultural és un... O sigui, tot producte de cultura és un producte de barbàrie. O sigui, que és com... Evident, o sigui, tot patrimoni indica un progrés i alhora una barbàrie sobre la qual s'assenta aquell progrés, no? O sigui, tot gran monument està aixecat sobre una pila de cadàvers. I això és una cosa que hem d'acceptar i és una hipocresia que hem d'acceptar des d'Europa, a nivell universal i a nivell local. No? Evidentment, la contradicció és innegable, no? Però sí que s'ha de recordar, jo crec, constantment s'ha de fer un exercici crític d'entendre que potser els privilegis que tenim el preu a pagar per tenir-los és massa alt, no? o requereix un egoisme molt fort. No? Llavors, pensar la història des d'una perspectiva crítica ens fa pensar si realment estem progressant, si realment... El tema del progrés me'l deixo per un altre dia perquè em sembla un tema interessantíssim, però crec que ens fa conscients i alhora agraïts i desagraïts d'on som. No? Vull dir, al final, Ortega, per exemple, escrivia, jo crec que amb un to bastant trist, bastant decaigut, no? Com la gran barbària del segle XX és conseqüència d'haver oblidat el gran sacrifici que ha fet la humanitat per arribar on està.
Pam. Pam. Acabem amb aquesta frase d'Ortega i Gasset. Avui estic generós.
Avui estàs generós. Ostres.
No te'n llegiré un, te'n llegiré dos.
Mare de Déu.
De tuits. El primer fa dos dies. Parlaràs dilluns que ve de progressisme?
Sí, em ve de gust.
El primer fa dos dies. La próxima vez que escuche progresismo como algo positivo no tendré miramientos en lanzarme por la ventana más cercana que encuentre.
Al pur estil de l'ES.
Què sí. T'ha passat?
Bueno, és que clar, això sí que és un gran jardí ficar-me aquí. O sigui, diguéssim que vaig escoltar cert discurs de certa organització política a certa campanya electoral parlant de les virtuts del progressisme.
Jo ja m'he perdut, eh?
Quelcom, no? Parlava de les grans virtuts del progressisme, no?
Val.
I jo aquí, bueno...
Crec que... Des de l'esquerra, s'entén, eh?
Sí, evidentment, només faltaria. No? La gran progressisme socialdemòcrata. Llavors, diguéssim que crec que després de... Hi ha certa gent que penso, però després de tot el que s'ha escrit, seguim confiant en el discurs del progressisme? Ostres.
Tu no?
No.
M'ho expliques dilluns que ve.
Evidentment.
Segon tuit era això. The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night. Tenir caix t'agrada, eh?
Boh, molt.
Sí?
Molt.
Mi també.
És apassionant. És a dir, crec que l'únic motiu pel qual puc arribar a perdonar la cultura yankee és per haver generat a Johnny Cash. No, crec que és l'única figura amb la qual sento empatia d'allà, eh?
I el boss, no?
Eh?
I el boss.
Vinga, va, som-hi.
Sí?
Però,
també?
Ostres, és que Johnny Cash... és un tema preciós aquest. Els America sí. Recordings, amb Rick Rubin de productor, apassionants.
Per què vas tuitejar aquest? Es pot explicar
això? Sí, perquè em va agafar per escoltar Johnny Cash i estava escoltant dues cançons, principalment The Beast in Me, que és aquesta, no? Que parla de la bèstia dins meu, no? Que crec que és molt maca, no? I crec que té molt sentit escoltar-la amb la cançó que té Corinthians 15:53, on parla, bueno, del passatge bíblic de Corinthians 15:53, només faltaria. I d'aquella relació que hi ha, diguéssim, amb allò que... amb aquesta possible redenció. O sigui, com aquesta... entendre que pot haver-hi una pulsió dins nostra, però tot i així la redenció és possible, però és un acte. Parlàvem un dia de redenció.
Sí,
doncs,
és veritat.
Redenció és un acte.
Tots tenim una bèstia dins?
Sí. I aquella bèstia... bueno, ja. Què és la bèstia dins meu? Tema superinteressant que podríem dir un dia. O sigui, què és allò que és la bèstia dins nostra, no? El psicoanalista et diria l'inconscient, no? Jo crec que és més el prejudici i allò que no veiem. O sigui, la bèstia és tot allò que tenim interioritzat que no som conscients que fem.
Uau. En parlarem, eh?
En parlarem, i tant.
Leo Espluga, com sempre, gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé la setmana, camarada. They've seen him outdressed in my clothes, patently unclear. Radio Estel.